Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Cèlia Forment-Bori. Israel està cometent un genocidi a Gaza, segons un informe que acaba de fer públic Amnistia Internacional. Per primer cop en un text d'una organització internacional es documenten matances i lesions, tant físiques com mentals, a les quals s'està sometent els habitants de Gaza i explica les condicions infrahumanes en què viuen. Esteban Beltrán, des director d'Amnistia Internacional a Espanya.
Matanza de miembros de un grupo, lesiones a la integridad físico-mental de los miembros de ese grupo y luego un sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que llevan a su destrucción física total o parcial.
L'informe remarca que Israel és conscient del mal irreparable que causa i que la seva intenció és la destrucció física a la població palestina i no només de l'organització armada Hamas, com ho demostren les moltes declaracions públiques dels responsables polítics i militars israelians. Des de l'octubre de l'any passat, l'ofensiva a Gaza ha fet almenys 42.000 morts, la majoria en atacs indiscriminats contra civils que han eliminat famílies senceres. Ara més notícies en format breu amb Joan Trias.
L'oposició francesa fa caure el govern de Michel Barnier. L'extrema dreta de Marine Le Pen dona suport a la moció de censura de l'esquerra contra Barnier després del fracàs per les negociacions sobre el pressupost de la Seguretat Social. El president Emmanuel Macron, que acaba de tornar de l'Aràbia Saudita, designarà un nou candidat a primer ministre molt aviat.
Vox suspèn negociacions amb el PP per aprovar els pressupostos de les comunitats on havien governat plegats. Exigeix als populars que no pactin polítiques migratòries amb el PSOE. En el cas de les Illes, va més enllà i també demanen que el català deixi de ser vehicular a l'escola. Alberto Núñez Feijó assegura que no cedirà a xantatges.
Barcelona tindrà 5 jutjats nous per lluitar contra la multireincidència. És una de les mesures del Pla de Governs català i espanyol i també de l'Ajuntament de Barcelona per reduir els temps dels judicis contra els delinqüents multireincidents. Per això també s'autoritzarà que la policia sàpiga en temps real si la persona que detenen té antecedents o no.
Els alumnes catalans de quart de primària empitjoren en matemàtiques i ciències. Ho assegura un estudi internacional que situa Catalunya a la cua de l'Estat. L'informe confirma que el coneixement d'aquestes matèries va a la baixa des de fa 8 anys i que la bretxa de gènere s'ha eixamplat a favor dels nois. L'obra de Francesc Català Roca s'exposa a Madrid en dues exhibicions simultànies. El Museu Amèrica i el Centre Blanquerna acullen dues mostres que plasmen les múltiples facetes d'aquest trencador fotògraf vallenc, un dels referents de la fotografia catalana del segle XX. Anem cap a Madrid. Toni Forteza.
La modernitat radical de la fotografia de Català Roca es pot captar al Centre Blanquerna, on s'exposa Pell Barcelona, una mostra de fotografies a color fetes als anys 80 i 90, on l'autor recull el pas del temps a Barcelona a través de les façanes i l'urbanisme de la ciutat. A les imatges, la importància se l'emporten les formes, les línies i els contrastos de color. Manuel Guerrero és el comissari de Pell Barcelona.
Ens trobem amb un Català Roca més íntim, el que retrata la ciutat, que està més interessat en els detalls, està més interessat en el que és l'art de la imatge.
L'exposició també acull un diàleg entre Barcelona i Madrid a través de fotografies fetes als anys 50 que trenquen amb els convencionalismes de l'època. I canvi de registre, al Museu Amèrica, on es posa en solfa un altre dels grans valors de l'autor, la fotografia documental. Aquesta segona exposició recull el treball fotogràfic fet als anys 80 al voltant de l'artesania, l'art popular i els pobles de l'Amèrica Llatina. El fill de Francesc Català Roca, Andreu Català, destaca un dels grans valors que comparteixen les exposicions de Madrid.
La fortuna ha portat que a Madrid coincideixin dues exposicions en color, que és precisament una sorpresa perquè se'l coneix molt com a fotògraf de blanc i negre.
Dues exposicions que arriben a Madrid després de la celebració l'any 2022 del centenari del naixement de Francesc Català Roca.
A Als esports, la jornada de partits de futbol d'aquest dimecres a la Lliga i la Copa ha deparat l'eliminació dels tres equips catalans que han jugat el torneig del KO Girona, Sant Andreu i Nàstic, d'una banda, i la derrota del Madrid a la Lliga de l'altra.
Els gironins han caigut a la tanda de penals després de l'empat a 0 al final del partit i de la pròrroga, en un duel on els de Michel Sánchez, amb majoria de suplents, han firmat una actuació molt discreta. L'entrenador considera que el problema ha estat més aviat futbolístic que d'actitud.
Falta actitud, bueno, no lo sé, yo creo que no. Quizás cuando vienes en una situación un poco más relajado te pueden pasar estas cosas. En los duelos no hemos sido superiores, no se ha visto la diferencia de categoría.
Fins aquí les notícies.
I ara entrem al búnquer.
Bé, jo has tingut mai un amor platònic, tu?
Fins que em va fer cas la que m'he casat, tots ho van ser-ho.
però, home, una mica més lluny, fes volar la imaginació una mica.
Sí, no havia
tingut. A mi m'agradava la Brenda de Sensació de Vivir.
Què dius ara? Sí. No, jo d'aquests fenòmens televisius no m'havia enamorat mai de ningú, diguéssim.
De l'April O'Neil, tampoc.
Home, l'April O'Neil, aquell xandre.
T'agradava.
Sí.
Era una granota. Era una
el búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Aquí estem, encetant aquesta segona hora d'un ja dijous, dia 5. I estem amb un somni sonor. Ah, és la tremolla del teatre, sí. Sí, és la nit del teatre, la tremolla. I com passa... No us ha passat mai allò que us somieu que no us sabeu el paper? Quina angúnia, eh? Estàs allà i ai, que no sabràs què has de dir. I aquest és el resum d'ahir.
Per què mai s'ha representat la verge embarassada? No has sortit mai embarassada.
Resulta que vas veure abans d'ahir el Tipicón, que
sí,
va sortir abans d'anar a 3, feia los chicos con las chicas.
Uh-huh.
Ell, o la Xistera, tenia un germà que feia teatre i sèries. I va fer una sèrie, no sé si era Canyes i Barro, o La Barraca.
Aquí davant de casa hi ha una zona, que és la zona verda, per aparcament. Fa dues setmanes que hi ha un cotxe aparcat amb dues places, o sigui, al mig de les dues places. Esclar, i això, aquí que anem justos ja per trobar lloc per aparcar, això es farà molt malament. És obligatori a la grua retirar un cotxe així mal aparcat.
I tothom està apurat i tothom està malament, però que no hi ha ningú que... No hi ha una revolució real.
Per què la gent no s'aixeca, no es revolta per la situació que vivim?
Clar, la qüestió. La meva pregunta és aquesta. Com és que estem tots callats? I aguantem tant. Fins quan aguantarem?
Avorrir-se és nefast? O avorrir-se de tant en tant pot estar bé? Creieu que pot ser bo?
Fins a quin punt és legal o és possible que hi hagin pantalles d'anuncis, pantalles luminoses de LEDs, al costat de l'autopista?
Diu és que cobren bastant per acollir un infant.
O sigui, hi ha una manutenció, hi ha una assignació per acollir un infant?
Sí, això és el que m'han dit i volia saber-ho, això.
Excel·lent el resum d'aquestes 16 trucades d'ahir. Una per primera vegada era la del Hamza, del Guaira, i destaquem la de l'Agnès, de Miralcamp.
A veure, aquest dia estàvem parlant amb un net que tinc, que ens estudia per metge, per podòleg, i estàvem discutint, dinant, a veure què en fan quan cremen una persona, a veure si guarden alguna cosa d'aquesta persona amb postadors que els cremen. Perquè, esclar, si ho cremen, aquesta persona no li queda res, ja. No es pot treure ni l'ADN, no sé com li diuen ara d'això, per saber, doncs, a veure què d'allò. Perquè el meu pare sempre deia que una cosa, si la volies destruir, que la cremessis, perquè no quedava mai rastre de res.
Doncs, si teniu resposta, aniria molt bé. Per cert, teniu les línies obertes. Ens quedaran 10 entrades dobles per Mort d'un viatjant, un clàssic, la sortejarem a final del programa. I ara recordarem que la darrera melodia se l'ha reservada la Dolors de Banyoles, 71 anys. Demana Em dones força amb Sergio Dalma i l'Escolania.
Em dones força per superar els obstacles. Em dones
Em dones força, pertany al disc de la Marató 2011, dedicada a la regeneració i al trasplantament d'òrgans i teixits. Va ser la primera vegada que el cor de l'Escolania cantava un tema de música pop, versió de la popular irlandesa You Raise Me Up, de 2001, versionada per un centenar d'artistes, incloent el cantautor norueguès Josh Groban, que la va popularitzar. La versió catalana també ha aconseguit gran popularitat. I l'ha triat la Dolors, 71, Banyoles i Pau, que en destaca.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. La Dolors és una persona molt vitalista. Fa 25 anys que el seu marit té Parkinson i actualment també cuida la seva mare, la té a casa. Però diu que està molt bé, que té molta energia i que s'adapta a tot. Ara pràcticament no pot viatjar, però diu que té moltes altres aficions, com fer ganxet, passejar per l'estany de Banyoles o cuidar els seus 6 nets, que van des dels 17 anys als 17 mesos. La Jana, en Roc, la Margot, en Pau, l'Oriel i l'Olivia. I hem xerrat molt també del Camino de Santiago. Hi va anar el 2019 i ho va gaudir molt. Va fer sola el tros que va de Roncesvalles a Logroño. Sola és un dir perquè allà sempre coneix gent. Ho recomana molt. I també us recomana molt a tots que visiteu aviat l'estany de Banyoles i el seu nucli antic. I la seva dita diu així: el que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú.
Genial, Pau, moltíssimes gràcies i esperem, doncs, aquesta darrera melodia que ens engalanarà aquests finals de programa, amb la Dolors. I, per cert, si no us heu animat encara a fer una reserva, va, aquest és el telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara anirem cap a Horta, Josep Lluís. Bona nit.
Hola, un plaer estar aquí una nit més amb vosaltres. Ahir no hi va ser, mas estava amb Morfeo.
Molt bé, que no falti Morfeo. Us va posar
Morfeo de mi i em va posar ahir, em va deixar estar dormit.
Molt bé.
Mira, escolta, he escoltat el resum, que el dilema d'ahir anava sobre l'avorriment. Em pots concretar per respondre a la meva?
L'avorriment, no sé per on anava l'avorriment.
Si és nefast avorrir-se, entès, o alguna cosa així, no?
Això, exacte. Si avorrir-se d'alguna manera és negatiu o no?
Home, avorrir-se absurdament és negatiu, perquè sempre hi ha recursos per no avorrir-se. Això és la conclusió que trauria jo. A que avorrir-se és un estat una mica lamentable, jo crec que sí que és lamentable. Sempre tens que tenir un recurs de la imaginació, que la imaginació és una cosa molt poderosa i hi ha gent que no que es crea com a incapacitada amb la ment en blanc i no crec que la ment sí, sempre tingui que estar en blanc, sempre està ocupada pensant coses i sempre hi ha una al·licina o altra amb el que ocupar-se, i això treu de l'avorriment.
Molt bé.
A bé?
Joan Lluís, gràcies.
I això és una conclusió de l'avorriment.
Que tinguis
bona... I les preguntes que he escrit, ja les relato.
Aviam.
Qui i quan i qui es va inventar aquell joc de les cadires? Em penso que és dels romans, això, no? Allò que es va traient una cadira, es va donant voltes en cercle i fins que van seient... Quan, amb una musiqueta i quan queda una cadira i una persona, aquest és el que ha guanyat.
Uh-huh.
I qui, quan es va inventar això?
Molt bé.
L'altra és la malaltia més comú de la vista. Jo, de petit, tenia astigmatisme i se'm va curar. El que tinc és hipermetropia, que és vista cansada per l'edat, que té 66 anys i mig. I l'astigmatisme se'm va curar. La més comú que es diagnostica, miopia, astigmatisme, tots els que hi ha amb les coses de la vista.
D'acord.
I finalment, per acabar avui, de les càmeres de fotos, que m'agrada molt la fotografia, la més antiga, el primer model de càmera de fotos, amb gent revelat i com es feia de manera antiga amb el cel·luloide, aquell que es feia... que no ho veia, era fotògraf i jo m'anava a veure el revelat, com ho feia a les fosques. Quina és la càmera més antiga que encara es pot trobar a la venda en un establiment?
D'acord, Joan Lluís, abraçada, bona nit.
Adéu.
Anirem de l'Eixample, cap a l'Eixample, Esther, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Aviam.
Mira, l'altre dia, fent neteja per casa, em vaig trobar una revista que és de l'11 de setembre, de 1934 i és de Catalunya Ràdio. És a dir, que és de Catalunya Ràdio i a més hi ha tota la programació que es feia en aquell dia amb diversos temes. O sigui, clar, era una revista que no és de... És abans de sellar la guerra, evidentment. Suposo que després ja es va deixar de fer... I és el número 123, concretament. A veure, espera, sí, 123. I a mi m'agradaria saber quants exemplars es van fer de Catalunya Ràdio d'aquest tipus de revistes.
Uh-huh.
I fins quan es va parar això, perquè jo suposo que, a veure, pel contingut que hi ha dintre, perquè, clar, parla de concerts, parla d'educació, o sigui, promou tot el que Franco, diguéssim, ens trabava. Així de clar. I clar, jo suposo que aquesta revista s'hauria de deixar de fer a partir del 36. Però m'agradaria saber quants números en total es van fer, perquè la veritat que és molt curiosa, molt. A més, ja parla de Ràdio Associació. Ja parlava inclús d'això.
Uh-huh. Excel·lent, Esther. A veure què ens diran.
D'acord.
Bona nit.
Bona nit.
De l'Eixample, gràcies, Joan. Bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Molt bé. Tu diràs.
Et demano disculpes perquè sóc una mica tartamut, eh?
No pateixis per això.
Vale. Que jo volia... Bueno, és la primera vegada que truco i tal. Em sembla que aquest programa és
ho
molt...
Ho marquem.
Uh-huh. És molt divertit aquest programa i tal.
Gràcies.
I, bueno, que jo em volia fer una pregunta que és una mica filosòfica i tal, a veure si algú em podia explicar el sentit de la vida.
El sentit de la vida, interessant.
Sí. I després volia fer un comentari que sobre quan vau fer la crítica de la pel·lícula Megalòpolis de Francis Ford Coppola, que la noia em va dir tres vegades que la pel·lícula era de Martin Scorsese, però la pel·lícula és de Francis Ford Coppola, el director del Padrí, i era només això que també em va fer confondre, perquè vaig anar al cinema i vaig pensar, és una nova pel·lícula del Martin Scorsese, però no, era del Francis Ford Coppola, el director del Padrí, Dràcula i tal, saps?
Uh-huh.
Doncs era només això, que m'agrada molt el programa i que els felicito i que això és tot i que seguiu endavant i que esteu molts anys.
Igualment, Joan, moltíssimes gràcies.
Vale. Gràcies.
Adéu, bona nit. La Montserrat de Vilafranca pregunta si es dona una assignació per acollir a un infant a casa. La Joguima diu, em sembla que sí, als governs els surt més a compte donar una petita quantitat a les famílies acollidores pel manteniment del menor que mantenir un edifici amb el personal a càrrec i moltes despeses. I els infants, el més important, estan en família. I ara una nota de veu de l'Anna, de Mataró.
Qui té salut i llibertat és ric i no ho sap.
I tant. I ara una de la Francesca de Riudecols.
Tot això de les funeràries, bueno, dels... Jo parlo de Santa Llúcia, però anys, eh? Anys i panys. De quan ja jo em vaig casar amb el meu marit i vam ser a l'ocaso, ara tenim Santa Llúcia de fa anys ja també. En qüestió, que va morir el meu marit. Vale, això el 98. Ara quedo jo. I em reclamen de que m'haig de firmar un paper conforme m'augmenten amb els anys que estic pagant. I que si no ho faig, ho tindran de pagar les meves filles tot el que falti. Així que sí, que se n'enteni la gent, que denunciïn, perquè jo penso fer-ho si no em fan cas.
Gràcies, Francesca. Les línies les teniu totalment lliures. Ara no hi ha cap trucada, per si voleu aprofitar. 93-201-7474, mentre sona l'Anna del Fort Pienc.
Quin rigor se segueix per l'il·luminació dels carrers de Barcelona? Perquè avui venim per la Gran Via i vist que a partir de la plaça de Tetuán fins en endavant, fins a Glòries, ni una trista llum. En canvi, tot el de l'altra banda doncs sí que estava il·luminadíssim. I després, el carrer Marina, que és un carrer molt ample, que va de mar fins a la Sagrada Família, resulta que ni una trista llum. Només les dos botiguers, que suposo que pagant de la seva butxaca, s'il·luminen doncs, el torcet seu, alguna llumeta, però vaja, tristíssim en un carrer tan ample i tan gran com és.
Doncs si teniu resposta és un bon moment. Ahir van demanar si sembla bé que les motos puguin aparcar les voreres o haurien de pagar per aparcar-hi. Aquest és el dilema que plantejarem. I ha contestat un oient dient que els polítics tornin els 80 milions d'euros públics llançats en la Copa Amèrica de Vela i els 40 milions d'euros públics de la Fórmula 1. I aleshores en parlarem de seguir tocant els bemols amb impostos als ciutadans.
El dilema.
Ara fa unes nits, la Maria Rosa de Sitges és qui preguntava irònicament això, quina mena de llicència tenen les motos per poder aparcar sobre les voreres. Es queixava que contaminen, que ocupen espai de vianants i, en canvi, no paguen ni un euro. L'Albert Duran es planteja un dilema. Els motoristes haurien de pagar per deixar la moto a la vorera?
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada sóc dels que penso que haurien de pagar. Oi que hi ha aparcaments especials per a motos a les calçades? Doncs aquest hauria de ser el seu espai, i cap altre. Per què els deixen aparcar a les voreres? Per què aquesta butlla especial? Hi ha una guerra oberta contra el cotxe, cosa que em sembla perfecta. Però contra la moto no. No contaminen les motos? No fan soroll? No molesten? No cremen benzina? Com més espai els donen per aparcar, més motos circulen pel carrer. Si es restringeix l'aparcament dels cotxes amb zones blaves i verdes, per què no es fa el mateix amb la moto? Les voreres eren, en principi, i si no recordo malament, pels vianants. Però entre motos, bicicletes i patinets, aviat potser s'haurà de fer un sorteig per veure quan pot sortir al carrer i trepitjar la vorera. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera ben diferent. Les motos permeten esponjar els carrers de cotxes. S'han convertit en una alternativa. Contaminen molt menys i ocupen un espai més reduït. Per què ens hem de tirar pedres contra nosaltres mateixos? Si no es va en transport públic, molt millor una moto que un cotxe. Quin mal hi ha en què puguin ocupar una part de la vorera? No crec que sigui una molèstia tan gran. Places d'aparcament de motos a la calçada n'hi ha poques. En caldrien més. Diguem-ho clar, si els ajuntaments permeten aparcar les motos a les voreres, és per alguna cosa. Res és gratis en aquesta vida. I aquest és el dilema. Les motos haurien de pagar per aparcar a les voreres o haurien de continuar com fins ara, aparcant on vulguin? Sí o no? Com ho veieu? Què faríeu vosaltres? M'ho expliqueu, si us plau?
Albert, moltíssimes gràcies. Bon dilema. Anem cap a la Batllòria. Lluís, bona nit.
Bona nit.
Aviam. Bona
nit. Doncs jo penso que no han d'aparcar a les voreres de les motos. Les voreres són pels vianants i ho diu molt clar el codi de circulació, que els vehicles no poden aparcar a les voreres. Bé, jo no trucava per això, sinó jo trucava per fer una pregunta i que trobo una mica curiosa, no? Des dels mitjans de comunicació, concretament des de la ràdio, normalment la gent quan se saluden o es despedeixen, doncs envien abraçades. Des de la televisió, els mitjans doncs, de la televisió, vull dir, no. Quin és el motiu, no? Que des de la ràdio, i sobretot Catalunya Ràdio, no? Contínuament, una abraçada, o dues abraçades, una abraçada. Bueno, hi ha una excepció, que és en Xavier Solà, que ell, de tant en tant, de vegades, segons quina persona hi ha d'una edat avançada, li se l'envia un paell de petons.
Exacte.
Doncs què et sembla aquesta curiositat de l'abraçada?
Sí, sí. A veure què hi diran els oients.
No sé quina relació té amb la ràdio, no? No sé si és que el fet de que no ens veuen és molt més fàcil enviar una abraçada que no pas físicament quan som presencialment durant-la.
Uh-huh. Sí, sí. Doncs,
això seria.
D'acord.
Vinga,
gràcies,
bona nit,
Lluís.
Bona
nit. Anirem ara cap a Bonastre. Ramon, bona nit.
Bona nit, Xavier. Aviam. Aviam, tenia una pregunta, o una curiositat, bueno, una pregunta i una denúncia. La pregunta és que amb la dutxa, per exemple, si tens una cortina normal, sobretot si és amb aigua calenta, perquè se t'agafa molt mala sensació, se t'enganxa a la pell. Per què passa això? I si hi hauria alguna solució? Que no sigui gaire una mampara o dutxar-se amb aigua freda, per exemple. No?
M'agrada molt aquesta pregunta, perquè em recorda fa molts anys Josep Maria de Girona, vés a saber ja com estarà, que va explicar físicament per què la dutxa atrau la cortina. I no sabria, explicar-ho.
I t'atrau cap a tu, no t'atrau cap a fora. No, cap a tu.
No, fa el cos, fa un imant.
Sí, algo així.
Aixucla, diguem, atrau la cortina i va ser... Però no sabria pas com explicar-ho. A veure si hi ha algú que ens sabés. Ell és una persona, recordo, del món de l'enginyeria física.
Aquí ja se n'ha parlat d'això, doncs, pel que sembla, no?
Sí, però fa molts anys, i a vegades ja saps que anem
bueno,
tornant.
A veure si algú, doncs, no sé, és curiositat, però bueno, si hi ha alguna solució que no sigui ficar una mampara o dutxar-se amb aigua freda, no? Si es pot evitar, vaja.
D'acord.
Llavors volia fer una denúncia, sobretot ara amb això dels collons del Friday i tot això, que anuncien sobretot per internet, que compres una caixa que ara està de rebaixes, que val 50 euros, que t'ho pinten un paquet gran, tot ple de regals, que es posin regals, i ara està d'oferta 35 euros. Jo he caigut, ja pensava que això pot ser una estafa, i bueno, vaig a provar-ho. I realment, que no compri ningú perquè realment és una estafa. A mi m'ha vingut, i aneria una caixa gran, i una caixeta petita, per fer un pam, no gaire més d'un pam, el pam, i hi havia no res. Una cosa que és per netejar vidres i un pot que sembla xampú. No sé què collons és. És igual, el cas és que pinten a l'anunci que es veu per internet com si fos una caixa gran, tota plena, inclús hasta mòbils i coses d'aquestes, vull dir que la gent no hi caigui perquè això realment és una estafa. No val la pena denunciar-ho, poder els Mossos ni res. I els inclús... Però almenys públicament que la gent ho sàpiga, que no hi caigui, com hi caigut jo. Però, bueno, per 35 euros tampoc serem pobres igual, no?
D'acord.
Però bé.
Gràcies, bé, doncs, Ramon. Que tinguis bona nit.
Igualment, bona nit.
El Josep del Parguell va demanar, diu, fa dues setmanes que hi ha un cotxe ocupant dues places d'aparcament i avisem a la grua i no el retira. No hauria de ser obligatori? Ha contestat el Miquel dient que més de 8 dies seguits no es pot aparcar al mateix lloc, però la comprovació l'ha de fer la gent de l'autoritat. L'amor, papa,
que siguem feliços i que ens estimem, fill, que ens estimem, que repartim amor, visca l'amor, i si no és amor, també s'hi val.
Brigitte, l'amor, una abraçada ben forta i dos petons.
Salut.
La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir. Pas vraiment.
Aquest matí ens hem decidit tots els germans junts a fer el portal.
S'acosta Nadal, s'acosta Nadal, farem un pessebre com cal.
Anem molt a mola a fer un xic de verd, però sense malmetre que el bosc se'ns perd.
S'acosta Nadal, s'acosta Nadal, farem un pessebre com cal.
S'acosta Nadal i s'acosta el tercer, no, el quart pessebre vivent de la nit dels ignorants. I anem sumant protagonistes. Quins personatges tenim nous, Aina Grau? Bona nit.
Mira, bona nit. Un que no t'imaginaries mai.
No?
Una pastora.
Una pastora? Quantes en tenim, ja?
Moltes, moltes. Però també ens ha arribat una proposta del rei negre, és l'Anna de Mataró.
Caminant, vaig sentir que havia nascut el Jesús i el volia anar a veure i m'he trobat aquí en els quatre camins, els meus amics, el Melchor i el Gaspar, i ells ja li portaven coses. Jo li porto la mirra perquè és una pedra molt bonica que així ell tindrà sort a la seva vida. Ens suposem que tindrà sort i ens podrà donar consells, que hi ha molta gent que els hem de menester.
Doncs content que tinguem ja el negre, però a veure si s'apunta algú pel ros i pel blanc.
Exacte, falten el rei blanc, el rei ros i el nen Jesús.
I l'Estel, també el tenim, l'Estel?
L'Estel no, tenim àngels de l'Anunciació.
No,
àngels, però l'Estel no.
L'Estel.
Caganera sí.
Caganera sí. A veure si algú s'anima també amb l'Estel, eh? Diguem-li al Pau també. Pau, de bon dematí, a veure si ho pots fer una petició en xarxa. Rei blanc, rei ros, nen Jesús, nen Jesús. Atenció, eh? I l'Estel, si no arribessin, el podríem fer nosaltres, segons com.
Jo veig que algú de l'equip molt ben posicionat.
No, l'Oriol va fer una facècia ahir dient que això dels reis no acaba d'agradar gaire. Eh? Molt bé, què més?
Doncs això, que tenen fins diumenge dia 8 per fer-nos arribar el seu paper a la bústia del programa, màxim un minut, i recordem el telèfon 667-220-148.
I ja us podem avançar, atenció, canviant de tema, qui serà la convidada del mes de desembre?
El convidat del mes.
En aquest cas serà una convidada, una actriu còmica, l'última gran vedet de la revista i Music Hall, coneguda en televisió, cinema, i també ha escrit un llibre autobiogràfic, El Molino, Històries d'una vedette. D'aquí una setmana ens acompanyarà en directe Merche Mar, la última reina del Molino.
Durant 18 anys va treballar en aquesta mítica sala del Paral·lel, on va debutar el 1956. Va començar a estudiar en un col·legi de monges on va aprendre ballet i piano. La picardia, l'acidesa i el doble joc de paraules van fer que de seguida es guanyés l'estima del públic, però tot i això, en una entrevista al Planta Baixa de TV3, deia que la vida de vedette era difícil.
Molt sacrificada. La gent diu, ai, que bé, que maco. M'entens? Jo no tenia... jo vaig començar a no tenir un dia de festa, eh? I vaig arribar a fer 3 funcions els dissabtes. I tota la setmana, tarda i nit, eh? Vull dir, i arriba Nadal, no hi ha Navidad. Arriba allò, tampoc. I, bueno, és molt difícil hasta per a l'amor, per trobar parella. Sí, perquè és un món complicat. Si tu no funciones o cases o t'enamores d'algú del teu ambient, qui estarà amb una persona? Saps? I diu, no, jo treballo. No, jo tinc això. És complicada la vida, per mi, eh?
Veus, veus. Doncs ja podeu enviar, sí. Què li preguntaríeu a la Merche? I si us ho voleu animar, ja ens agradaria.
Sí, 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 obrim recepcions al correu ignorants@catradio.cat, les xarxes socials i la bústia del programa.
Serà dijous que ve, eh? Demà en 8. Perquè avui som dimecres, eh? Que
ja exacte, sembla dimecres. Exacte.
Molt bé, què més?
Doncs mira, si et sembla, podem recuperar una pregunta del Pou, a veure si algú ens ajuda a treure-la. És de la Teresa de Barcelona i va sobre radiació.
Quan es fem proves radiològiques, com ara és una mamografia, una radiografia, un TAC o una ressonància, etc., no? Totes aquestes proves que penso que emeten una radiació, el nostre cos, aquesta radiació, l'acumulem. Seria la pregunta, i si l'acumulem el transcurs dels anys que anem rebent, jo, per exemple, si que te fas proves molt sovint, aquesta radiació acumulada pot tenir algun efecte nociu pel cos, diguéssim, quin seria la quantitat de radiació que una persona pot acumular sense que suposi que pugui tenir, diguéssim, efectes adversos.
Interessant pregunta ara, però no truqueu, si us plau, perquè ara aquests minuts els volem concentrar amb l'Aina per regalar 10 invitacions dobles per mort d'un viatjant. I com ho farem, això?
Doncs mira, molt fàcil, ets la mà innocent. I primer de tot em diràs 5 números. De l'1 al 32.
De l'1 al 32. Començarem pel 32. Anava a dir el 33, però no, el 32.
32, Pilar de Caldetes.
Pilar de Caldetes. Mira, ha trucat avui. Enhorabona, Pilar. Ara el 7.
El 7 és la Maria Lluïsa de Barcelona.
Enhorabona, Maria Lluïsa. Ara el 8.
El 8 és la Maria Rosa Morgadán, eh?
Morgadán, fantàstic. Ara, el 12.
El 12 és l'Antonio de Barcelona.
I ara el 28. No, 28, no, 21.
21, 21, 21, 21, la Cati de Calella.
I ja estarem, no?
I ja estarem una primera tanda.
Una primera tanda, molt bé, molt bé.
Perquè ara n'hem de sortejar 5 més.
5 més, doncs vinga. Ara anirem amb el 10.
El 10 és el Josep Bataller.
Josep, enhorabona. Ara el 19.
El 19 és la Maria Rosa de les Corts.
Maria Rosa de les Corts, molt bé. Ara el 2.
El 2, la Maite.
La Maite, molt bé, en queden només 2. Qui serà, qui serà? El 6.
El 6 és l'Aleix de Barcelona.
Aleix, i el darrer anirà pel 18.
18, 18, 18, majoria d'edat, és la Roser Sorribas.
Molt bé, la nit del teatre, Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants. Regaleu teatre. Per cert, ens ha recordat el Dani que hi ha un portal que es diu regalateatre.cat, que tu pots fer la invitació a qui vulguis, no? I ells trien. El qui ho rep tria dia i hora. O sigui, això està molt bé. Tu dius, escolta, et regalo teatre i tu mateix llavors tens l'opció de seleccionar-te el que et vingui de gust i el dia, també. Molt bé, molt bé. Som molt bons, eh?
De Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Els protagonistes de cada dia els tens aquí.
Farà un cara a cara amb Godàs?
Ai, no sé, parlarem amb tothom, a tot arreu i amb tots els formats que calgui, clar.
Aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio entrevistem Xavier Godàs, rival d'Oriol Junqueras a les eleccions per presidir Esquerra Republicana.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678-002-959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio,
als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too.
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs.
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tió amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids.
Bona sort. A veure si ens veiem.
Bye.
Adéu.
Doncs vinga, va, que encara ens queden uns minuts per si voleu fer arribar alguna trucada. I sembla que ara n'entra una des de Puigcerdà. Anna, bona nit.
Hola, molt bona nit, què tal?
Bé, com està la temperatura a hores d'ara?
Mira, fa bastant de fresqueta.
Eh que sí?
Però bueno, encara es pot suportar bastant bé, eh?
D'acord.
Es pot suportar bastant bé. Bueno, és que ara li estava explicant que des de la comida que truco, però no vaig saber enviar-los un WhatsApp. Però bueno, ja he demanat una cançó que m'ha apuntat a la llista.
Molt bé.
I ara, per casualitat, parlant d'això del teatre, ara remenant aquí una miqueta, que vaig amb un grup de Llívia i tinc pel mes de febrer apuntades entrades per rebre La Marmota, pot ser? Possible,
sí,
això?
Sí, és un musical. Sí, sí.
Sí. Ja, mira, ara mateix ho acabo de veure. Llavors, jo sóc molt teatrera i em baixo veure moltes obres de teatre. Llavors hi ha una amiga, que és amiga comunitària d'aquí, que no sé si truca aquí, que és de Sitges, i ella, mira, ja en té 4 puestos per sortir. I ella també, llavors em compra l'entrada, i quan baixo a Barcelona li pago, i vaig amb la Carme i ens podem trobar aquí a Barcelona. Llavors aquest any he anat a veure Maricel, i no em vaig veure més perquè no he pogut baixar, però si no, sóc capaç d'anar a veure 2 o 3 si estic aquí a Barcelona. Mm-hmm. Sóc molt, molt teatrera, noi. I musicals també m'agraden. Una vegada me'n vaig anar a veure... Ja no em surt. Bueno, és igual. És igual. I bueno, llavors ara, pues, home, ja no sé si arribaré a la llista perquè em toquessin unes entrades...
Ja hem sortejat, perquè... ja hem sortejat.
Ja, per això, és que fa dies que no vaig massa a l'hora. Havia d'haver trucat, volia trucar abans, perquè així, amb aquella teva amiga que us vau trobar l'altre dia a l'escala...
Sí.
La convidaria, a l'Anna.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
És que va pujar aquí a Puigcerdà i em vaig trobar malament i no ens vam poder veure. Mira tu, casualitats de la seva vida... que el seu fill amb el meu són íntims amics de tota la vida.
Veus.
I ella i jo no ens havíem conegut mai. I ara a sobre, bueno, veïna de la seva filla.
Molt bé.
Bueno, i mira, si me'n surto qualsevol dia. Si puc, qualsevol obra... aquesta era el que vaig a veure l'altre dia aquí a Puigcerdà, al Lago de los Tistes.
Oh, sempre agrada aquest.
N'he anat a veure un parell a Andorra, que és un senyor comú un tallat d'orra, i aquí a Puigcerdà el que passa que l'escenari era una mica petit, però bueno, va ser super, super. I ja dic, jo tantes... Mira, abans quan tenia la meva amiga aquella que havia vingut amb mi amb una sortida de la nit dels ignorants, doncs pues mira, podíem anar a dinar, per exemple, i deia, no podríem anar al teatre? Vinga, va, busquem un diari. I mira, una vegada ens vam anar a veure Joan Pera. Vam tindre un dia el rodó, com deia ella.
Magnífic.
I anava més, però si puc anar-hi, escolta'm. I ara l'Abel ja han estat programant 2 més, i bueno, potser que un dia la truqui, perquè m'agradaria anar a veure el Joan Pera.
Mm-hmm.
Però bueno, si trobo una entrada, també m'hi vaig. Sóc capaç d'anar-hi sola, saps, també.
D'acord, Anna. Noi, també amb una abraçada ben forta.
Molt bé, si veus a la veïna, però no records.
D'acord. Molt bé.
M'enviarà un WhatsApp diguent bon dia o bona nit.
Molt bé, bona nit.
Vale, li vaig dir que tornes a veure fent una abraçada de part meva.
D'acord.
Bueno, Javier,
bona nit.
No sé si trucaré abans de Nadal o què, però bueno.
Bones festes.
Que costa molt si no vull trucar.
Molt bé.
Però bueno.
Doncs va, que som camí de 3:15 i felicitarem tots els nascuts un 5 de desembre.
You want
cocaine.
Molta confitura. Gigi Cale, nascut un dia com avui de 1938 a Oklahoma City, i ens va deixar el 2013, als 74 anys. I un dia com avui també va arribar aquest senyor. Em sembla que està enfadat, Little Richard, a Macon, 5 de desembre del 32, i ens va deixar als 87 anys, a Tennessee. I un dia com avui també va néixer Josep Carreras. Josep, si ens estàs escoltant, moltes felicitats.
Dia i nit pensant en tu, la ciutat em sembla buida, no hi ha ningú. Sense tu visc com absent, i és que sols la teva imatge m'omple el pensament. Dia i nit, dia i nit, el teu record. Mai no para, batec el meu cor. Com un euro vas creixent, arrapant la memòria sempre en tot moment. Dia i nit, dia i nit, sense parar. No hi ha res que em faci oblidar-te, mai no hi serà. Els minuts són massa lents, les hores són eternes, i puc somiar que et tinc. Dia i nit.
Que bé que sona Cole Porter amb la veu de Josep Carreras. I avui, doncs, 78 anys, Sants, allà on va néixer hi ha una placa recordatori, i, en fi, que ens agrada poder-ho compartir ara en antena. I parlant de l'antena, tenim... doncs, mira, he perdut la llista, no sé què he fet. Santi de Breda. Santi, bona nit.
Hola, bona nit. Se'm sent?
Sí, molt bé. Tu diràs.
Perfecte. A veure, volia fer una pregunta i explicar el tema de la cortina de la dutxa.
A veure, a veure.
Sí, sí, és molt divertit. La pregunta, de totes maneres, és si em faig un atac als pantalons, per exemple, amb herba, la clorofila verda i això ataca els pantalons i costa molt de treure. Uh-huh. A veure si algú, avui igual ja no dona temps, però si no demà, pugui explicar quina és la manera correcta o la millor de treure la taca verda que et queda de l'herba.
La taca verda de l'herba...
Sí, la clorofila.
La clorofila. Aquella, com treu-la, això? Estic segur que hi ha algú que ho sap,
segur,
això.
Segur, segur. Vale, i lo de la cortina de la dutxa...
Sí.
Això, a veure, què fem quan ens fiquem a la dutxa? Ens fiquem...
Ens despullem, sí.
Sí, agafem la cortina i de gom a gom l'estirem perquè quedi allò ben tancadet, no?
Exacte.
Què passa? L'aigua calenta, normalment tirem aigua calenta perquè ens agrada dutxar-nos amb aigua calenta,
sí.
I allò, el que passa és que escalfa tot l'aire que hi ha en aquell recinte que hem creat.
Correcte.
I llavors què passa? L'aire calent tendeix a pujar.
Exacte.
Però esclar, allò està tancat i crea un buit i fa que la cortina tiri cap endintre. Llavors ens enganxa, llavors ens molesta, no?
O sigui, és l'aire calent que xucla.
Que xucla el recinte aquest, clar, surt per dalt, la dalt està obert, però com que ja no té més obertures, doncs allò, les cortines s'abomben cap endintre i ens toquen la pell, i com que estan fredes, doncs, ai, no m'agrada, no?
Està molt bé. Per tant,
cal... Dos solucions.
L'aire puja en l'aire i mentrestant xucla la cortina.
Sí, exacte.
Molt bé.
Llavors, dues solucions.
La
primera, que és la que no agrada a ningú, que és et dutxes amb aigua freda, llavors no s'escalfa l'aire, no xucla i llavors va molt bé. No, clar, aquesta no és gaire bona. La millor, quina és? Per dutxar-te amb aigua calenta, el que has de fer és la cortina, en lloc de tancar-la de punta a punta, doncs la deixes una escletxa, posa-li un pam o el que vulguis, que quedi oberta el recinte.
Molt
llavors,
bé.
Què passa? No es produeix el buit i les cortines no van en dintre.
Genial.
Ja està.
Excel·lent l'aportació, Santi.
Gràcies. Bueno, felicitats pel programa.
Gràcies, igualment. Igualment.
I saludos a tots els ignorants.
Igualment.
Bona nit.
Algú dirà, bueno, no recordarà les famílies que tenen algú que va morir un dia 5? Efectivament, si és el vostre cas, un dia 5 de desembre va morir Wolfgang Amadeus Mozart. I són paraules majors, això, eh? Escoltant de fons el Rondo a la Turc, i va passar el 1791. Tenia tan sols 35 anys. Amb aquest detall, doncs, això, un record per a aquestes famílies. I hem començat avui amb la nit del teatre i acabarem així. No acabareu així perquè teniu prevista una darrera melodia i no anirà de teatre, no, exacte. Però sí que abans de la darrera melodia tancarem amb la nit del teatre i dels pastorets. Per què fa Nadal al teatre?
Perquè em recorda quan el dia de Nadal, ben dinat, em pujava sobre una cadira i recitava un vers i em donava uns calerons. Llavors em sentia absolutament un actor de teatre.
I tant que sí. Qui no recorda aquella pujada allà? A més, el que ens va una miqueta, això de la xerrera... Escolta'm, estàvem esperant que arribés l'hora per pujar allà a sobre, eh? Però és que, esclar, venia era molt rodó, perquè després queien piticlinc, piticlinc.
Ah, sí, oi, sí, oi, sí. I hasta jo hi havia pujat a la cadira. Sí, 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 sí. Recitaves el verset de Nadal... I llavors et donaven dinerets. Jo encara tinc nets que encara m'ho fan, això. I, bueno, me fa una il·lusió sentir-los, perquè ho fan amb un, com si tinguessin amb un teatret, saps? Molt contents, i, bueno, tots, i acabem aplaudint tots, i ells, bueno, se senten molt importants.
Clar, aquell protagonisme, no? Aquelles mirades, aquells somriures. Era la Francesca de l'Eixample i abans era el Carles, i ara la Carmen de Sant Andreu.
Ens feien pujar la cadira, com és natural, i dèiem, com que sóc tan petitet i no conec a ningú del món, només el pare, la mare, les neules i els sorrons. I ja està, i tan feliços.
I tan feliços, eh, que bé, i tan feliços. Arribarem a la darrera melodia amb la Dolors de Banyoles. Dolors, tries, em dones força, Sergio Dalma i l'Escolania.
Hola, bona nit, sóc la Dolors de Banyoles i he triat aquesta cançó perquè sempre que he passat per moments difícils m'he trobat amb una força especial per superar els obstacles i m'encanta la cançó. A més, Montserrat és molt emblemàtic per nosaltres. I ara us explicaré una mica la meva vida. Tenim 4 filles, 6 nets, i m'agrada llegir, escoltar la ràdio. A vosaltres us escolto cada tarda, mentre es faig ganxet. Som un grup de dones que cada un a casa seu fem mandes solidàries. M'agrada caminar, sobretot donar la volta a l'estany de bon matí a la sortida del sol. Ara fa una temporada que no puc, però ja ho he fet molt. Llavors, una experiència que us vull explicar molt agradable que he passat a la meva vida és que me'n vaig anar sola a fer un tros de Camino de Santiago des de Roncesvalles a Logroño, i els moments especials del dia que vaig tenir va ser al matí quan sortíem a caminar, també mentre sortia el sol, i a les tardes quan anàvem a les pregàries que feien pel Peregrino. I vaig anar sola, animada per les meves filles, que tres d'elles havien anat soles a fer-lo, i em van animar molt, i jo hi vaig anar sola, però no m'hi vaig trobar mai de sola. Vaig fer fins i tot moltes amistats, i és una cosa que ho aconsellaria a tothom. La motxilla a sobre, amb totes les pertinences, i au, a caminar. Llavors, no sé què us dius a més, us diré que Banyoles és un lloc molt especial, que és molt bonic, que hi ha el barri antic, que és molt maco. També es pot anar a passejar a l'estany, però hi ha un lloc molt accessible, que és el Parc de la Draga, que és gran, i sobretot ara aquest temps, i a la primavera, és molt bonic. I ja et dic, s'hi pot aparcar molt a la prop. No sé si m'oblido de res, potser ja m'he enrotllat massa, i perdoneu, però estic molt contenta i sempre veig el got. Normalment veig sempre el got mig ple, això sí que us ho dic. Bona nit i moltes gràcies i moltes abraçades a tots aquests grans ignorants, que ja me'ls considero la meva família, i a vosaltres, l'equip, que ja m'estic emocionant i me'n vaig a dormir. Bona nit.
Dolors, bona nit. Ens ha agradat molt el que ens has explicat, aquesta cançó també, i a nosaltres ara encara més, perquè farem un dia més de festa. Ja ens ho esperem. Per tant, demà no ens espereu. Que tingueu un molt bon pont de la Constitució, de la Immaculada Concepció, i diumenge no hi falteu, eh? Allà a la 1:05 tenim una mà de metrall que ja val més que no en parlem.
Vull sentir